Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Què tal, amics? Després de 9 mesos d'obres, s'ha inaugurat ja el nou Museu Tresor de la Catedral de Girona. Parlarem amb el director, el senyor Joan Pinya. També Josep Víctor Gall avui ens recomanarà llibres per llegir durant aquesta temporada d'estiu i donarem 4 detalls del que serà la jornada de formació de vida creixent que es porta a terme aquesta propera setmana. Amics i amigues, benvinguts una setmana més aquí a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Jornada de responsabilitat en el trànsit. Bons samaritans en el camí. Aquest diumenge, quan s'apropa la Diada de Sant Cristòfol, celebrem la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, organitzada per la nostra activa Delegació Episcopal de Pastoral del Trànsit. La Pastoral del Trànsit té la doble funció d'ajudar a viure l'Evangeli, com a acció pròpia de l'Església, i d'altra banda, d'ajudar a afrontar la greu i alarmant realitat dels accidents de trànsit i les seves conseqüències. Tot anunciant la persona de Jesús i el seu missatge d'amor, de responsabilitat, de servei i d'esperança. Treballant perquè les persones visquem el 5è manament en la nostra activitat com usuaris de les vies públiques, com a conductors i com a vianants. Ajudant a cercar l'ideal de 0 accidents, mitjançant l'educació, el testimoni i la pregària. Conscienciant-nos que hem de ser bons samaritans, sempre, sobretot quan ens trobem amb accidents i en moments de perill. Acompanyant el dolor dels accidentats i de les seves famílies, despertant l'esperit de solidaritat. Aquesta jornada de responsabilitat en el trànsit s'ha instituït per afirmar que el nostre Déu és un Déu de vida i que no estima la mort. Quan es produeix un accident m'he trobat a vegades que la culpa s'atribueix a Déu. Precisament, la seva oferta de salvació és la de vida per sempre i en plenitud. No vol l'accident, no vol la mort. És el Déu que ens fa estimar la vida i quan la mort és irreversible ens promet la vida eterna. La jornada també pot ajudar-nos a escoltar la pregunta de Déu: què n'has fet del teu germà? És a dir, què n'estàs fent del teu germà que condueix, que trobes per la carretera i camina? Recordem que el manament de l'amor als altres cal viure'l sempre, també quan conduïm un vehicle. No puc pensar només en el meu jo, sinó que cal pensar també en els altres. Per això suggereixo un decàleg del conductor i del vianant. Primer, no posaràs la teva vida i la dels altres en perill fent imprudències i transgredint les normes del trànsit. Segon, la ruta ha de ser per tu un instrument de relació entre persones, de desplaçament al treball o al lleure, i no de sofriment i dany. Tercer, actua sempre amb cortesia, correcció i prudència, valors que t'ajudaran a superar els imprevistos, i tingues en compte d'afavorir el més feble. Quart, sigues caritatiu i ajuda el proïsme en la necessitat, especialment si és víctima d'un accident, mentre no arribin els serveis de socors policials, sanitaris i bombers. Cinquè, l'automòbil i altres vehicles no han de ser per tu expressió de poder, de domini o motiu per aparentar posar en perill la integritat i la vida dels altres conductors o vianants. Sisè, és responsabilitat de tots convèncer amb caritat els joves i els que ja no ho són que no es posin al volant quan no estan en condicions de fer-ho. Setè, ofereix quan s'escaigui suport a les famílies de les víctimes dels accidents. Vuitè, Quan et trobis aturat a causa d'un accident, procura viure-ho amb serenor i paciència, pensant que algun dia tu t'hi pots trobar. No bé, prega abans de començar la ruta. Desè, sigues tu mateix responsable dels altres, sobretot fent cas dels que fan complir les normes i dels senyals de trànsit. Tot per ser bons samaritans en el camí. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Paquita Caritz, del Santuari de la Mare de Déu del Món. Benvinguda, Paquita.
Hola, bon dia.
Quan vulguis.
El santuari està en ple funcionament fins on ens permeten les mesures sanitàries, que cada vegada es van ampliant i tots plegats tenim que tenir cura. Durant el mes de juliol, agost i setembre hi haurà missa tots els diumenges i els dies que es facin romeries. El restaurant i l'hostatgeria, el mes de juliol i el setembre, tindran tancat el dimarts per descans del personal, però el mes d'agost restarà obert tots els dies. A la Casa de la Mare de Déu del Món hi ha molta vida i queden per celebrar 6 romeries de les 18 programades. I revisant el calendari, encara es resten diferents actes importants per tancar l'any. El primer és el dia 10 d'agost, que és la festa de Sant Llorenç, patró del poble de Sous, amb una missa en gregorià concelebrada amb el senyor bisbe i els capellans de la contrada. Passem al dia 12 de setembre, hi haurà la pleca a la Mare de Déu del Món amb la trobada de les persones que porten el nom Maria del Món, l'ofrena dels infants a la Mare de Déu, i ens acompanyarà, com és de costum, el senyor bisbe Francesc Pardo i Artigues. I el mateix dia, per la tarda, es celebrarà una trobada d'acordions que va creixent en números de participants. Ja n'han confirmat uns quants que vindran. Diumenge, dia 17 d'octubre, és la festa de Sant Joan 23, que fa molts anys que es venera el santuari, junt amb Sant Galderic, patró dels pagesos. Aquest any tenim la possibilitat de fer una trobada de tractors. També podem anunciar que pel matí hi ha una visita guiada al monestir de Sous, organitzada pel Consell Comarcal. El dia 23 d'octubre, com a cloenda del lema de l'any del món, que diu El món, un far que ens guia, tindrem una conferència a càrrec del monjo, pare Joan Maiol, rector de la parròquia de Montserrat, de l'Església de Montserrat. I el dia 12 de desembre, i com a final d'any, celebrarem la Vetlla de Nadal, consistent en poemes nadalencs i música per acabar la celebració amb una xocolata desfeta i melindros. I a partir d'aquí tornem a començar preparant el proper any.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Després de 9 mesos d'obres, es va inaugurar a finals del mes passat el nou Museu Tresor de la Catedral de Girona. Parlem amb el director del museu, el senyor Joan Pinya, que el tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Joan, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, en què ha consistit els treballs d'aquest nou museu, que està, de fet, en el mateix lloc, però ampliat, oi?
Exacte. El detonant, no? L'iniciador de tot plegat va ser buscar una ubicació nova per al tapís de la creació, que és la peça estrella, però que estaven a l'última sala del museu, una sala petita, la qual era molt digna per ella, per la peça, però pel visitant no, perquè deixava un espai molt estret, no, per poder-lo contemplar. Per tant, s'ha proposat d'ubicar-lo a la sala tercera, la sala precedent, i això ha implicat desmuntar tot el museu. Clar, llavors el projecte ha sigut reorganitzar tot aquest museu i alhora també crear unes sales dipòsit per dignificar les peces que estan conservades i que no estan exposades.
Per tant, ara hi ha menys peces que abans.
Exacte.
I per què? Sí, ara... Si s'amplia el museu, perquè hi ha menys peces.
Sí, en realitat, ara s'ha reduït el nombre de peces i el que s'ha aconseguit amb això és que les sales quedin més netes, no?, amb menys peces, i com van a la museografia, els corrents museogràfics més actuals, és de menys peces exposades, però més ben explicades. Per tant, s'ha fet una tria d'aquelles peces més importants a nivell artístic, històric, no, per importància, carismàtic, o que ens servien per fer el discurs, no, del propi museu. I, per tant, se n'han retirat moltes que s'han portat a aquests nous dipòsits, en els quals ja comparteixen lloc amb molta peça que ja no s'exposava anteriorment també en els museus.
El tapís de la creació ara es pot veure perfectament? Què és el que s'hi ha fet perquè es veiés millor que abans?
Mira, primer de tot, s'ha ficat en una sala més ampla. Per tant, ara ja els grups, els visitants, poden estar-hi més plàcidament i tenir una zona de contemplació més digna. Hi ha habilitat un banc, per tant, la gent pot descansar mentre el contempla, i des de qualsevol punt de la sala tens una perspectiva completa de la peça sencera, i això em refereixo que no té aquells eixos, no? Perquè l'anterior sala, quan estava exposat amb tres vidres, per tant, hi havia com uns eixos que partien la visió del tapís. Ara és un sol vidre, i això ajuda que la peça quedi més agradable a la vista i alhora el visitant s'hi senti més proper. Tot i haver-hi un vidre entremig, no? Hi hagi aquesta transparència que sembli que estàs en el mateix espai que el tapís. A més, a la sala on s'exposava anteriorment el tapís, ara s'hi projecta un audiovisual que explica la peça. Per tant, el primer impacte que tens al veure el tapís, reps després una explicació didàctica de la peça i quan tornes a sortir, reps un altre cop aquest impacte de la peça, però ara hi ha molts coneixements, no, que te permeten de gaudir-la i d'entendre la importància.
Som conscients de la importància que tenim al Museu de la Catedral, el tapís, precisament?
No, ni del tapís ni de cap de les altres peces. A vegades sorprèn que venen públic internacional, que s'han preparat una visita, i són més coneixedors de quines són les peces importants i per què són importants, que moltes vegades ens trobem que el propi públic local, fins i tot a mi em sap greu, no, que la pròpia feligresia del bisbat desconeix molt poc la seva catedral. Això aprofito, i ho he fet moltes vegades, de convidar-los a visitar-nos, no? Perquè realment com a feligres del bisbat de Girona has de conèixer que tenim un museu amb unes peces de prestigi internacional i que, per tant, haurien de ser orgull de tots saber que el capítol ha conservat durant tantes generacions i segles aquesta col·lecció de peces que ens estan donant fama a nivell mundial. No? Estan vinguent gent a veure el tapís, però també estan vinguent a veure el Beatus, el claustre, la catedral, el Sant Carlemany. O sigui que realment tenim una col·lecció exquisita que, mira, fa poc també s'ha enriquit amb aquest nou vitrall que es va descobrir. Per tant, que hem d'estar molt orgullosos i n'hem de fer goig i gala de la col·lecció que s'ha conservat.
El vitrall ja s'està exposant o no?
No, per al vitrall s'està preparant un espai i se li està preparant també la restauració. Per tant, si tot va bé, esperem en breu que puguem donar notícies de com serà aquest procés i de quan es preveu de que per fi estigui exposat, ben restaurat i ben lluït.
Perquè ara mateix et deies, el Museu de la Catedral de Girona té, a part del tapís de la creació, altres peces que molts desconeixen. Una d'elles és el Beatus de Líbana, que n'hi ha molt pocs, no?
Exacte. En realitat, a Catalunya només n'hi ha dos, el de Seu d'Urgell i el de Girona. I en el món, em sembla que són una vintena. Pensem que és un llibre que té més de 1.000 anys, no? És de l'any 975. I, a més, el de Girona és excepcional a nivell de tots els que s'han conservat, perquè té il·luminació, no? Il·lustracions a doble pàgina, cosa que no existeix a cap altre. És el que en té més quantitat. I, a més, estem parlant de la obra en la qual hi ha constància de la primera artista femenina que es coneix, no? La monja En, que consta com una de les autores, juntament amb dos monjos més, i és la primera dona que es té constància que ha fet una obra artística. Per tant, imagina't l'excepcionalitat de la peça.
A part del Beatus, què hi ha més d'importància?
Doncs, per exemple, tenim el retaulet de Santa Helena, que s'exposa a la segona sala, i estem parlant de la primera obra renaixentista que es fa a la península Ibèrica. O, per exemple, tenim l'arqueta d'Ixam, que és l'obra d'orfebreria musulmana més important de la península Ibèrica. Tenim l'estàtua de Sant Carlemany, no? Aquesta imatge tan curiosa d'aquest culte que es va inventar aquí a Girona, a Sant Carlemany, i que va donar tanta gala, no? Que s'hi va generar tantes obres artístiques al voltant, i la principal seria aquesta escultura, no? Una obra capdalt de l'escultura catalana gòtica. O sigui que realment tenim una col·lecció i ja no entrem per anar per la nau o pel claustre, no? Que si no aniríem engreixant tota aquesta llista de peces excepcionals, no a nivell català, sinó a nivell internacional.
Quan es pot veure el museu? Quan està obert?
El museu ja està obert ininterrompudament, ja fem poquets dies a l'any, ja està tancat, també dies festius molt concrets, i s'obre a partir de l'1, i va la temporada, es tanca una hora o una altra, però això en la pàgina web, que per cert la lluïm nova, una nova pàgina web, tenim tots els horaris amb totes les variacions i els pocs dies, són només 4 dies a l'any que està tancat, però també s'han de tenir en compte, o sigui que realment qui vulgui veure'l té molta disponibilitat.
Bé, quan ha costat aquesta reforma del museu, de la catedral?
Incluïm en la reforma i parlem d'un museu dipòsit, que és tot un conjunt. Estem parlant d'un cost d'un 1 milió d'euros, aproximadament.
I qui l'ha pagat, aquest 1 milió d'euros?
Aquest 1 milió d'euros s'ha aconseguit un ajut que la Generalitat de Catalunya, mitjançant un ajut europeu, ens ha pogut facilitar i, per tant, s'ha fet un 50% que el paga el bisbat i un 50% que el paga aquest ajut de la Generalitat.
No sé, Joan Pinya, director del Museu de la Catedral, si hem de remarcar alguna cosa més. Potser ara que ve l'estiu, que els gironins i que tots els diocesans, tots els nostres oïdors s'acostin a veure'l, no? I veure, doncs, aquestes peces d'art que molts desconeixen i que tenen una gran vàlua.
Exacte, jo convido a tothom, però és que sempre ho dic, molt especialment a totes les parròquies del nostre bisbat, a que vinguin, coneguin i amb això s'enorgulleixin d'aquest patrimoni que es conserva a la catedral i que, per tant, ser d'ambaixadors, que expliquin, no?, realment què s'està conservant en aquest edifici tan important per al nostre bisbat. O sigui que, per descomptat, convidat i molt benvingut.
Moltes gràcies, Joan Pinya, per estar avui amb nosaltres.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Periòdicament en el nostre programa convidem el periodista Josep Víctor Gai perquè ens recomani llibres, i en aquesta ocasió llibres per aquest estiu que ja hem començat fa uns dies. Benvingut, Víctor, gràcies.
Ben trobats.
Per estar avui amb nosaltres i felicitats per la medalla Pro Ecclesiae Pontificae que vas rebre aquest passat dijous conjuntament amb Robert Gifre, que és ecònom diocesà, i també amb Rafael García, que és membre del Consell per als Assumptes Econòmics. Tu, bé, ja et presentem, però no faria falta. Ets periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació, de l'Oficina de Comunicació del Bisbat. Per tant, felicitats, Víctor, perquè te la mereixes. Gràcies. Portes aquí molt de temps treballant amb nosaltres. Molt. I també, Víctor, és una manera d'evangelització, la comunicació nostra, no?
Almenys ho intentem.
Molt bé. Vinga, Víctor, endavant.
Bé, en la llista de recomanacions de lectures d'aquest estiu apuntem un primer títol que té un rerefons gironí. Es tracta del titulat Les claus del silenci, l'autora Teresa Guardans i Cambó. Precisament l'estiu és un bon moment de l'any, especialment si podem gaudir de vacances, per recuperar el silenci en un temps molt sorollós. L'autora, que és documentalista, filòloga i doctora en Humanitats, ens convida a valorar precisament el silenci, aplicat a la creació artística, en el pensament i a les diferents tradicions espirituals. I com també la descoberta del silenci ens fa avançar en el desenvolupament humà. Entenem aquest llibre com una lectura excel·lent per l'estiu, lectura en calma, en pau i, naturalment, en silenci. Les claus del silenci, de Teresa Guardans i Cambó, editat per Viena, té 170 pàgines i el preu és de 17 euros.
El següent és Els camins de l'amor, de Xavier Guillemet.
Exactament. És una temàtica que podríem dir que enllaça amb l'anterior. És el convit que ens fa el pedagog Xavier Guillemet en aquest llibre. Fidel a la seva professió, l'ha estructurat com un programa a seguir per mitjà de 7 assignatures curioses: autocontrol, generositat, humilitat, coratge, compassió, discreció i honestetat. La conclusió ens l'assenyala vers el final de l'obra, quan escriu: el que m'ha omplert al llarg de la vida ha estat sempre estimar. I es tracta d'estimar coses senzilles: veure el respirar de l'esposa, el blau del cel, també la bellesa del silenci i fins les tecles de l'ordinador que espera els nostres textos. Un llibre que, de prou senzill, es fa bonic i es fa estimar. Una sincera recomanació per aquest estiu. És Els camins de l'amor, de Xavier Guillemet, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 165 pàgines, 14 euros.
I pel que li agrada la poesia, també en recomanes un de poemes de Louis Gluck.
Exactament. El títol és Nit fidel i virtuosa. Es tracta de l'edició en llengua catalana d'aquesta poetessa nord-americana, que és el darrer Premi Nobel de Literatura. La versió ha anat a càrrec de Núria Busquet Molist. Tot un repte, doncs, la poètica, traduir la poètica, exigeix omplir-se de les essències anímiques de l'autora original, més enllà de versar les paraules en un altre idioma. Per ajudar-nos, es tracta d'una edició bilingüe, és a dir, la trobem en anglès i al costat en català, una decisió molt encertada. En canvi, trobem a faltar una certa referència a l'autora, molt popular entre els lectors dels Estats Units i el Canadà. Un llibre que demana també lectura pausada i fins diríem que meditada, lectura d'estiu en resum, però per reviure-la tot l'any. El títol, repetim, Nit fidel i virtuosa, poemes de Louisa Gluck, edicions del Buc, 185 pàgines, 18 euros. Tots aquests llibres els podeu trobar a Casa Carles, llibreria diocesana de la plaça del Vi, número 2 de Girona.
Doncs recordem els títols, Les claus del silenci, de Teresa Guardans i Cambó, Els camins de la mort, de Xavier Guillemet, i aquest últim, Nit fidel i virtuosa, poemes de Louis Gluck. Víctor, alguna cosa més?
Res més, fins aquí, i que tothom, els nostres oïdors i oïdores, passin un bon estiu amb un bon llibre a les mans.
Gràcies, Víctor, fins a la propera.
Fins a la propera.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 4, missa a la Cellera de Ter, presidida pel nostre bisbe francès a les 12 del migdia. També se celebra la jornada de responsabilitat en el trànsit a les 7 de la tarda amb una missa a l'església parroquial de Sant Josep, presidida pel nostre bisbe Francesc. Dimecres que ve, dia 7, jornada de formació de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. La missa serà presidida pel nostre bisbe Francesc i teniu més informació en el telèfon 677 86 86 71 en el cas que us hi vulgueu inscriure. I tot seguit tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica amb en Pere Canaleta, el senyor Pere Canaleta, que és el president de Vida Creixent, i coneixerem més dades, més coses sobre aquesta jornada de formació que es porta a terme el proper dimecres. Benvingut, Pere, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu, Pere. Parla'ns una mica per què serveix aquesta jornada de Vida Creixent que es porta a terme aquest proper dimecres.
Sí, mira, amb la pandèmia tot ha quedat una mica parat, no? I aleshores vaig dir que, encara que només fossin 15 o 20 persones, havia de començar a fer un tret de sortida de cara a la temporada que ve. La meva sorpresa ha sigut que només hi podem anar 52 persones i en 3 hores vaig emplenar. Vull dir que més bé no podia pas sortir.
Molt bé. I què, en què consistirà aquesta jornada? Què hi fareu?
Bueno, la jornada és de tot el dia. Ja et vaig a dir una cosa, no vaig voler demanar a ningú que fes una conferència, i la conferència la faré jo, però no molestar ningú, perquè vaig pensar, per 30 persones, en aquest ara li faràs d'allò, i jo tinc una conferència feta que la vaig fer a Tarragona, a Solsona i a Tortosa, i faré aquesta conferència.
De què va?
El per què de Vida Creixent.
El per què de Vida Creixent.
El per què del nostre moviment.
Explica'ns per què el vostre moviment.
Perquè la gent gran no sortia de casa. La gent gran, quan té una certa edat, es queda tancada a casa i la gent gran ha de sortir. I, a més, encara som a temps a aprendre. Jo me'n recordo que hi havia una veia de 115 anys que li va dir a la seva neta: àvia, quan et moriràs? I li va dir, mentre aprengui una cosa cada dia, no vull viure.
Molt bé, sí? Doncs hi haurà aquesta conferència per part teva de per què ha d'existir Vida Creixent, i també hi haurà la missa presidida pel nostre bisbe Francesc, i suposo després un dinar de germanor en tots plegats, no?
Sí, i després del dinar de germanor ens reunirem una horeta a la tarda per parlar d'una mica de tot i que la gent exposi les seves preocupacions i els seus desitjos i mirar de començar la temporada que ve amb ànims, amb energia, i com que tothom ja està vacunat, a veure si marxa la por, i fem una temporada bona que està sigut molt dolenta.
La temporada que ve es presenta bona? Perquè ara estareu de vacances, suposo, també a l'estiu, no?
Sí, la temporada que ve comença al setembre.
Sí.
I jo penso que la gent s'animarà. Proves. En 3 hores vaig emplenar el local ara. I va ser una cosa magnífica, no? Jo penso que pel setembre, l'octubre, farem la presentació de la temporada i penso que a Solius ja hi podrem anar més gent. Per tant, espero que la temporada que ve sigui normaleta, com sempre, i tirant endavant.
Qui vulgui més informació, al telèfon de Pere Canaleta, que és el president de Vida Creixent a la diòcesi de Girona, és el 677-86-86-71. Repeteixo, 677-86-86-71. Que vagi bé aquesta jornada de formació que porteu a terme el proper dimecres. Gràcies, Pere Canaleta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dissabte que ve, dia 10, pregària a la Mare de Déu de Fàtima. Recordem que és el primer i segon dissabte de cada mes a 6:15 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona. I dissabte també confirmacions a Maçanet de Cabrenys a les 8 del vespre a l'església parroquial, administrades pel nostre bisbe Francesc. Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, volem tenir un record per a Joan Ribas, que va morir ara fa pocs dies. Joan Ribas, nascut a Girona l'any 1937, empresari, activista cultural i ànima dels Pastorets de Girona, va ser un dels fundadors d'aquest programa de ràdio l'any 1951, quan aleshores es deia Resurrèxit. Ho va fer juntament amb Narcís Jordi Aragó i altres actors del teatre gironí. Descansi en pau, Joan Ribas.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva. Abans anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 4 de juliol. Durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, ens portarà els comentaris dels evangelis mossèn Enric Tubert. Gràcies, mossèn Enric, per acceptar la nostra invitació.
A vosaltres, gràcies.
Quan vulguis, Enric.
A Natzaret, a casa seva mateix, Jesús rep una mena de boicot per part dels veïns i coneguts que el veuen com un il·luminat que li han pujat els fums al cap. Potser deurien dir allò de «I tu què t'has cregut? Et coneixem de tota la vida». Aquesta desconfiança dona a entendre que esperaven que algú amb més estatus social els hi donés més certeses i garanties d'un regne pensat en categories de poder i de prestigi. En el fons, desconfiaven de la seva humanitat i que Déu actués a través d'ell. Percepcions religioses i messiàniques distorsionades. La fe en Jesús passa per superar la simple admiració d'un home extraordinari i amb poders miraculosos a l'acceptació de que en ell hi trobem el fill estimat del Pare, principi d'amor i misericòrdia.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.